Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
La majoria, com tenim memòria de peix, ens pensem que tot va passar la setmana passada. I quan encara sentim ara mateix que hi ha noies que no es depilen les cames o es deixen el bigoti, pensem que és una moda d'alguna influencer. Des de sempre se'ns ha dit que per ser unes dones com cal no havíem de tenir pèl, que això era cosa d'homes. Els motius són diferents i les èpoques també, però els llibres, el cinema o la pintura en recorden casos extraordinaris i també reals de dones barbudes. Dones que no podien decidir si es volien afaitar o no els pèls de la barba. Empresaris i marits ho van decidir per elles i les van convertir en fenòmens de fira, en bestioles de circ i, sobretot, els hi van denegar la possibilitat de ser un ésser humà. Per parlar d'això, hem parlat aquests dies amb l'escriptora valenciana Pilar Pedraza, que ha escrit molt sobre el tema i que acaba de publicar un llibre meravellós que es diu El salvaje interior i la mujer barbuda, editat per Antipersona, una editorial valenciana. El llibre, que no és cap novel·la, sinó que fruit d'una llarga investigació sobre el tema, Pilar Pedraza ens parla d'històries reals que semblen de ficció. De dones barbudes n'han existit a totes les èpoques, però es comença a tenir constància d'elles, gràcies a la pintura, des del segle XVI i XVII, encara que les més conegudes són aquelles que es van exhibir als circs durant el segle XIX i XX. Anteriorment n'hi havia d'altres que formaven part de famílies nobles.
En les cortes de los reyes y los príncipes tenían mujeres barbudas y mujeres enanas y toda clase de deformidades, pero bien tratadas en el sentido de que a ellas se les confiaba, por ejemplo, los niños como niñeras ocasionales. Y estas, pues algunas de ellas, tenemos cuadros suyos, que eran pues miembros de la corte, vestidas con todo lujo y tratadas, ya te digo, como personas.
Una d'aquestes noies molt famoses, si teniu ganes de quedar-vos astorats, busqueu-la al Google, Antonieta Gossalvos, en ve baixa, i trobareu una colla de quadres d'una nena petita, molt bufona, absolutament coberta de pèl.
Estava sempre entre niños principescos. Era algo de mascota, tenía, porque no era una mujer libre, pero era considerada en la casa como de la familia.
Tot i així, per tractar-se de dones amb aspecte simiesc o salvatge, abundaven retrats d'aquestes noies de la cort que eren objecte de col·leccionisme i que els nobles conservaven en habitacions privades. Aquestes nenes treballaven per la cort perquè hi vivien, però força diferent era la relació de les dones barbudes que vivien pràcticament segrestades per empresaris que moltes vegades a més les obligaven a casar-se amb elles i fins i tot a tenir-hi fills.
Otras del siglo XVIII-XIX que eran mujeres barbudas y que han existido hasta hace muy poco en los circos, como Julia Pastrana y como Lady Clofulia, com a Madame de Led.
Una època on era absolutament habitual també les exposicions de persones de color. Els empresaris portaven tribus senceres a exhibir-les. És aquí d'on neix el negre de Banyoles. Justament sortia d'un d'aquests zoos humans. D'aquest món, o submón, hauríem de dir, surt una de les més famoses dones barbudes. És el cas de la mexicana Julia Pastrana. Era una noia mexicana nascuda l'any 1834 que patia el síndrome d'Ambres, un tipus d'hipertricosi, bàsicament una malaltia poc habitual que fa que tinguis el cos cobert de pèl, com un llop. La Julia Pastrana, com altres dones que patien la mateixa malaltia, eren exhibides al circ, vestides de manera molt femenina, amb vestits de cintura estreta, grossos escots i molta brillantina. L'escriptora Pilar Pedraza recorda la mòrbida història de la dona barbuda.
Ella, cuando estaba viva, pues se casó con su empresario. El empresario se casó con ella para no perderla, porque había otros empresarios que la querían. Cuando murió ella, murió de parto de un niño también peludo, y bueno, ella fue embalsamada y fue objeto de espectáculo,
de exhibición, ¿no?
En funciones esta cosa entre circo y teatro del siglo XIX, bailando alrededor de ella, porque ella ya no podía bailar, obviamente, estaba ya momificada.
Déu-n'hi-do, doncs, resumint, Júlia Pastrana, tan viva com morta, serveix per entretenir els altres, com que no la considerem una dona com cal, no té ni l'estatus d'ésser humà. El riure i la por, en aquests teatres, tavernes o cabarets, s'asseien molt a prop. Miri per on es miri, la història de la Júlia és increïble, però va ser real.
De que alguien con tantos problemas y tanto como Júlia pudiera sobrevivir durante varios años, pudiera tener un niño, pudiera casarse, etcétera, y al mismo tiempo pues ser tratada como una mujer mono, pero también como una mujer. Ahí es una paradoja muy curiosa.
Les dones com la Júlia, que patien hipertricosi, és a dir, tenir pèl per tot el cos, això no les eximia per això de les obligacions de ser mestresses de casa. Portaven vides convencionals, sortien del circ i se n'anaven a casa, cuidaven de les criatures. Al final, feien la mateixa vida que les dones de l'època. Estaven igual de sotmeses que les seves congèneres.
Su feminidad era su género y aunque tuvieran barba, pues no importaba mucho. Salvo en el escenario, donde ya pues jugaban un papel ambiguo, claro.
És molt descriptiu com es parlava d'aquestes dones. Es parlava d'elles com la dona més lletja del món o la impossible de descriure. Una manera de recordar-nos que una dona amb pèl és l'antidona i sobretot no té la bellesa que s'espera d'ella.
Así en los carteles que anunciaban este tipo de espectáculos se las podía tildar pues de eso, la mujer más fea del mundo, la mujer orangután, la mujer tal, y además con una característica que era la pilosidad o lo que fuera, que no era propia de su género y que por lo tanto añadía una minusvalía.
D'alguna manera, aquestes dones eren éssers doblement inferiors per l'època. Eren dones i, a més, les assimilaven al monstre. La teoria dels humors, que separava homes i dones en humors càlids i freds, encara imperava.
Ja Aristóteles decía que las mujeres son inferiores a los hombres porque no han recibido en el seno materno el calor suficiente, mientras que los hombres nacen completos porque han recibido el calor. Esa teoría de los humores llega hasta el siglo XIX. Entonces, nosotras, como género y como naturaleza, estamos, según la cultura patriarcal, un escalón por debajo de los hombres. Somos humanas, pero nos falta un hervor.
Jo sentiu una bullida. De fet, aquesta dona pilosa o simiesca s'explicaria al cinema amb la pel·lícula de Marco Ferreri, La dona esquimia, pel·lícula de l'any 64, que aquí, atenció, es va traduir com Se acaba un negocio. Should I call Johnny? What else to do? Alone on a Saturday night? Well, let me tell you one rule I always live by. Cassie, you're always right. A la història europea, aquesta dona, que no entra dins dels cànons del que s'espera, és la bruixa, la histèrica, la captaire o la barbuda. També la famosa dona pantera, de la que Jacques Tourneur va fer una pel·lícula. Què li passa amb aquesta dona que no té barba, però que també veuen com una anomalia?
Cuando nota que el hombre, el protagonista en este caso de la película, la requiere sexualmente, se convierte en pantera. Convertirse en pantera es como una especie de decir, se puso hecha una fiera. La fiera es la mujer que se convierte en algo temible porque se le ha pedido o se le ha obligado a algún tipo de cosa.
El de sempre, la dona que no es pot encasellar, és una salvatge i, per tant, té atributs animals. Al segle XXI, i amb l'arribada del feminisme també, la dona barbuda s'ha transformat. El clar exemple és el circ Amok, de Nova York, un circ sense bèsties que està capitanejat per la feminista i dona barbuda Jennifer Miller, que fa gires sempre gratuïtament pels barris més perillosos i pobres dels Estats Units.
Jennifer Miller, la mujer barbuda moderna, feminista radical, dice de sí misma que ella no ha querido nunca ser depilada como un pollo, dice ella, quitarle las plumas, sino que lo que ella quiere es poner de manifiesto que ella nunca será una mujer objeto de espectáculo si ella no quiere. Y en ese sentido dice, en los otros sois vosotras que no tenéis barba, yo soy la mujer barbuda.
Jennifer Miller ens regala una ensenyança.
Nos dice a nosotras, a las que no tenemos barba, vosotras no tenéis, yo tengo. ¿Sabes? Haciendo una especie de pirueta entre lo que se tiene y lo que no se tiene y lo que es verdaderamente femenino o lo que no. Ella dice, yo soy tan mujer como tú, como cualquiera, pero yo tengo barba y no me la pienso quitar porque va conmigo y además me gano la vida con ella.
Si voleu saber més històries de les dones barbudes, llegiu-vos aquest llibre de la Pilar Pedraza que es diu El salvaje interior i la mujer barbuda, editat per Antipersona. I penseu que també la Pilar Pedraza, com que no s'atura mai, acaba de treure també un altre llibre que es diu Eros ha muerto a l'editorial Valdemar.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.